Catalunya Informació.
L'informatiu del migdia.
Bon dia, són les dues. La Unió Europea s'ha proposat acabar amb la impunitat de les infraccions de trànsit comeses a l'estranger. Aviat pot passar la història allò de fer una imprudència al volant a les carreteres d'un altre país de la Unió i que de la multa no se'n sàpiga mai més res. L'executiu comunitari ultima una harmonització de les directives de trànsit perquè es puguin sancionar i cobrar a qualsevol racó de l'Europa comunitària, Brussel·les, Nandos a Noguera, infraccions que causen 3 de cada 4 morts al volant.
La directiva que ha presentat Brussel·les abarca les 4 sancions més perilloses, que són bàsicament el saltar-se un semàfor en vermell, el control d'alcoholèmia, també el cinturó, no portar el cinturó de seguretat o l'excés de velocitat. Són, com dèiem, les 4 sancions que la Comissió Europea vol que siguin perseguides a tota la Unió Europea, que bàsicament servirà per reduir els accidents mortals i acabar en la injustícia de veure com el conductor d'un altre estat membre pot escapar-se a aquestes sancions.
Ens quedarem a Brussel·les perquè la Comissió Europea també ens deixa avui un informe sobre la implantació de les noves tecnologies i la seva importància com a factor de creixement econòmic. I en aquest sentit, l'estat espanyol continua lleugerament per sota, Sergi Roca, de la mitjana europea.
Concretament, 2 punts per sota de la mitjana d'implantació de banda ampla, és a dir, la DSL o el cable, per exemple, i que ara se situa en el 20%. L'objectiu de Brussel·les és arribar al 30% en només 2 anys.
L'informatiu del migdia tornarà a passar per la Verneda de Barcelona. A peu de sinistre, continuen les obres preliminars per encarar la gran feinada de tornar a fer habitable un edifici de 8 pisos esbotjat per l'explosió de dilluns i fos per les flames. Els manyans posen portes per evitar pillatges i es manté presència policial a la zona. Els veïns comencen a resignar-se que n'hi ha per mesos abans no puguin tornar a casa. Salvador Manyoses és el president de la comunitat damnificada.
La setmana és res, o sigui, seran mesos. No hi ha canonada de gas, no hi ha canonada d'aigua, sí, en definitiva no hi ha res.
I les Terres de Lleida han reaccionat amb preocupació a l'anunci del govern que en cas de necessitat extrema hi pot haver transvasament d'aigua del Segre al Llobregat. Diuen no a aquesta possibilitat, Lleida, Roser Parera, si no puja el cabal.
Exacte, els regants del canal d'Urgell i els del Segarra-Garrigues rebutgen aquesta captació de la capçalera del riu Segre perquè asseguren no hi ha aigua sobrant. L'Ajuntament i la Diputació de Lleida també diuen no al trasbassament i només admetrien una cessió puntual d'aigua per extrema necessitat.
Obrirem línies internacionals. Aquesta matinada es compliran 5 anys del desastre iraquià. Al cap d'un lustre, la guerra i la postguerra derivades de la invasió de les tropes nord-americanes i britàniques no han portat ni la pau ni l'estabilitat en una zona que continua acumulant víctimes de la violència gairebé cada dia. El president Bush, que hi manté més de 150.000 soldats i que ja s'hi ha gastat mig bilió de dòlars, s'hi pronunciarà d'aquí una hora en un missatge televisat. Ja se sap que justificarà tots els sacrificis de l'aventura iraquiana en nom de la lluita contra el terrorisme. I 5 minuts abans de 3 quarts arribarà, com sempre, l'Esport al Punt. I ara, com sempre, també n'avancem al més destacat en portada, Jordi Turria.
Ronaldinho volia jugar demà a València, però Fran Rijkaard no l'ha convocat. D'aquí a poc més de mitja hora sentirem els arguments del tècnic blaugrana i també els de Ronald Koeman, l'entrenador del València. També parlarem de 2 holandesos que avui són notícia. Ruud van Nistelrooy, que estarà 6 setmanes de baixa, com a mínim, i Peter van Hoogenban, que avui ha passat de ser la figura dels europeus de natació a quedar fora de la semifinal. Finals dels 200 lliures.
Les 2:04 minuts.
L'informatiu del migdia. Edita i presenta Martí Ferrero.
La Comissió Europea vol que es puguin perseguir els infractors de trànsit per tots els països membres de la Unió més enllà de les fronteres estatals. Actualment, les infraccions que cometen conductors estrangers queden impunes, però ara es vol que aquestes infraccions es puguin perseguir i multar al país d'origen de l'infractor. La Comissió Europea té previst crear un sistema i uns mecanismes que ho facin possible. Anem, doncs, a Brussel·les amb tots els detalls. Nandos a Noguera.
La directiva que aprova la Comissió Europea pretén posar en marxa els mecanismes tècnics i legals per identificar els infractors que condueixen un vehicle matriculat en un altre estat membre de la Unió. Es tracta d'establir les eines perquè el país on resideix el propietari faciliti les dades del titular del permís de circulació al lloc on s'ha saltat les normes perquè la multa li arribi a casa. Brussel·les pretén que això afecti només 4 infraccions, però que provoquen el 75% dels morts a la carretera. Alcoholèmia, excés de velocitat, saltar-se un semàfor en vermell i no portar el cinturó de seguretat. El comissari de transports, Jacques Bagó, vol acabar amb la impunitat i amb la injustícia que suposa cap als conductors que sí poden ser multats al seu propi estat.
La mesure d'aujourd'hui est une mesure qui est limitée.
La mesura d'avui és una mesura limitada, però és important perquè ha de constituir un senyal fort pels autors d'infraccions que pensen ara que travessant la frontera poden escapar la sanció, encara que hagin comès una sanció greu.
Même si on a commis une infraction grave.
L'objectiu de la mesura és reduir els accidents de trànsit, per això altres infraccions, com les d'aparcament, no entren en aquesta directiva. La norma que ha presentat avui Brussel·les l'haurà de tramitar encara el Parlament Europeu i els 27 estats membres mitjançant el Consell de Ministres abans que entri en vigor.
Gràcies, Nando. De moment, l'executiu comunitari que sembla aplicar la màxima que qui la fa, la paga també al volant, a casa i fora. Ara més temes que provenen de l'actuació de Brussel·les, de la Comissió Europea, per tant, de l'òrgan de govern de la Unió, com és aquest informe que us explicarem ara. La introducció de les tecnologies de banda ampla a Espanya millora, però encara continua per sota de la mitjana europea i lluny del 30% que Brussel·les aspira a assolir el 2010. És una de les conclusions de l'informe anual de les telecomunicacions europees, Sergi Roca.
El 2007, el consum d'ADSL a l'estat espanyol va passar del 15% al 18,3, una bona embranzida, tot i que encara està 2 punts per sota de la mitjana comunitària. La comissària europea de la Societat de la Informació, Viviane Reding, subratlla la importància de millorar aquestes dades.
Si tu no tens banda ampla per a tothom en un país avançat, al cap de poc temps veuràs com tens efectes negatius en l'economia global.
Segons l'informe, la lentitud de la introducció de l'ADSL o el cable es deu sobretot al domini dels antics monopolis, com per exemple Telefònica.
Catalunya Informació.
Ara sí, deixem Brussel·les. Els veïns afectats per l'explosió al barri de la Verneda de Barcelona no són gens optimistes pel que fa a quan podran tornar a casa seva. De moment encara cap tècnic no ha posat data pel retorn i pel que han vist ells, la casa està molt malament. El que els tranquil·litza és que els han assegurat que la vigilància policial per evitar robatoris serà constant, Valèria Obareda.
Aquesta confiança els l'ha donat el regidor del districte de Sant Martí, Francesc Narváez.
Avui, si no falla res, es comença a instal·lar la porta d'entrada, diguem-ne, de l'edifici. Ja s'ha encarregat una porta provisional per tots i cadascun de les vivendes de l'interior. L'edifici està molt malmès, doncs, amb determinats elements que són absolutament bàsics per entreviure, vull dir, entre ells els subministres mínim imprescindibles.
Fins que no puguin tornar definitivament, els veïns tindran lliure accés a l'edifici per recollir tot el que considerin oportú, acompanyats sempre pels bombers. Pel que fa a les investigacions policials i judicials del cas, continuen centrades a aclarir la identitat dels 3 morts a l'explosió i a confirmar si va ser provocada.
I ara parlem de l'altra explosió que ens va trasbalsar dilluns mateix, la de Valls a l'Alt Camp, la dona ferida greument allà, en aquell sinistre, ha mort, va morir ahir al vespre a conseqüència de les greus ferides. La policia continua investigant el cas i no es descarta que es tractés d'un suïcidi. Tarragona, Carme Cassanyes.
La víctima, de 45 anys, estava ingressada a la unitat de cures intensives de l'Hospital Joan 23 de Tarragona, on hi va arribar dilluns amb greus ferides que li van provocar l'explosió al pis on vivia, al centre de Valls, a l'Alt Camp. La dona ja va quedar inconscient després de l'explosió i va haver de ser reanimada pels serveis mèdics. Finalment, ahir al vespre va morir. Segons diverses fonts, la dona patia problemes psíquics i es manté la hipòtesi que l'explosió la va provocar ella en un intent de suïcidi.
Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
Tenim una informació d'última hora, tenim les primeres dades d'una explosió.
I tenim desplaçada una unitat mòbil.
Los cristales han roto, luego para salir por afuera la, todo...
Segons acaben de confirmar els bombers a Catalunya Ràdio, hi ha 3 morts.
Ara es veu un espectacular forat al pis de l'explosió.
Estava dentro y ha explotado la puerta de...
I a lo mejor se hubiera podido evitar. Se hubiera podido evitar.
Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
Ningú et donarà més.
Ningú t'ho explicarà millor.
Camí de les 2:10, us ho destacàvem a la portada de l'informatiu. Els regants i les administracions de Lleida s'oposen a la captació d'aigua de la capçalera del riu Segre cap a Barcelona perquè la situació també és crítica al territori. Els regants i la Cambra de Comerç de Lleida critiquen la manera com el govern gestiona aquesta qüestió. Anem a les Terres de Ponent. Lleida, Roser Parera.
El president de la Diputació de Lleida, Jaume Gilabert, ha dit que mentre no s'obri aigua no es pot plantejar en cap cas un trasbassament i afegeix que només acceptaran captacions puntuals d'aigua per necessitat extrema.
D'entrada, no veiem amb bons ulls cap tipus de trasbassament que sigui d'una forma constant i periòdica cap a altres llocs. Entre altres coses, perquè no tenim garantit el dia d'avui els nostres subministres, ja no sol d'aigua de boca, sinó especialment de rec, i també perquè nosaltres també tenim una indústria i també tenim uns serveis que hem d'abastir.
Els regants de l'Urgell i del Segarra-Garrigues rebutgen aquesta captació perquè no es tenen en compte les necessitats del territori. Joan París, president del canal Segarra-Garrigues.
Des de la comunitat nosaltres ens neguem rotundament, ja amb aquest projecte, i al mateix temps també ens dol, vull dir, que hi hagi hagut aquesta indiferència i aquest menyspreu, vull dir, per les Terres de Lleida en quant a agafar aquesta situació que només és un parche.
I la Cambra de Comerç de Lleida ha criticat la manera com el govern gestiona aquesta qüestió.
L'informatiu del migdia. Catalunya Informació.
Obrim crònica internacional. La guerra de l'Iraq ha tingut un cost elevat, però ha obert les portes a una victòria estratègica contra el terrorisme internacional. És un dels missatges que llançarà el president dels Estats Units poques hores abans del 5è aniversari de l'inici de la invasió de l'Iraq en una aparició televisada d'aquí a ben bé 3/4 d'hora. Una intervenció que ja s'ha filtrat en algun dels seus continguts més destacats i que ens pot avançar ara el nostre corresponsal als Estats Units, que avui no el tenim a Washington, avui el tenim a Chicago, ja el saludem. Xavi Vila, com vulgui, Xavi.
La Casa Blanca, efectivament, ha filtrat extractes de la locució que el president Bush oferirà al Pentàgon aquesta tarda en commemoració del 5è aniversari de la invasió iraquiana. En el text, el president assegura que entén el debat sobre si el conflicte es pot guanyar i si calia involucrar-s'hi per concloure definitivament que la victòria a l'Iraq és a l'abast i que fer sortir Saddam Hussein del poder va ser una decisió encertada. Bush, per tant, que manté un discurs monolític i es vanagloria de l'increment de tropes implementades al gener del 2007 i que diu ha contribuït a pacificar especialment l'àrea de la capital iraquiana Bagdad, alhora que insta a valorar el fet que a l'Iraq s'estan vivint les primeres reaccions contra Osama Bin Laden i la seva ideologia. En aquest context, el president dels Estats Units mantindrà que ara es constaten èxits innegables al país àrab que alguns a Washington diu volen negar, escudant-se en el cost de la guerra, que el president creu que s'ha exagerat en determinats casos. Costos que Bush admet, humans i econòmics, però que, diu, són el peatge necessari en la lluita global contra el terrorisme.
Gràcies, Xavi. Una intervenció televisada que ja hem avançat i que es produirà d'aquí a 3/4 d'hora. Aquest triomfalisme contrasta, per cert, amb l'opinió d'alguns iraquians. Quim Olivares.
Sí, sentim dos ciutadans de Bagdad.
És trista i feliç de la vegada aquesta celebració. Feliç perquè es va acabar amb l'antic règim i trista pels problemes i les desgràcies que ens ha portat. Espero que arribarà la democràcia i més llibertats i que els iraquians viurem en la prosperitat.
Hem viscut 5 anys de destrucció i de mala situació. No ha millorat res. On són les millores? Els que apareixen a la televisió parlant de seguretat diuen mentides. Estan tancats en petites àrees de l'Iraq com ara la zona verda.
En aquesta àrea de la capital gairebé no es registren atemptats. En canvi, avui una dona iraquiana s'ha immolat al nord-est i ha mort 4 persones. Paral·lelament, els soldats dels Estats Units han obert foc per error contra policies iraquians i n'han mort 3, segons admès el Pentàgon.
Gràcies, Quim. Ara un altre focus de preocupació internacional que no s'acaba d'estabilitzar. El Dalai Lama torna a fer una crida al diàleg a les autoritats xineses i adverteix que les tropes no resoldran el conflicte del Tibet. A través d'un conseller seu, el líder espiritual budista explica que les dues parts han de viure de costat i, per tant, han de parlar, Albert Manyà.
Aquesta nova crida a la reconciliació contrasta amb l'esperit més combatiu de les noves generacions de tibetans, com les que avui s'han reunit amb ell a l'exili. Un altre líder religiós que avui ha aixecat la veu en favor d'una entesa ha estat el papa Benet XVI, que en una audiència al Vaticà ha dit això.
Segueixo amb gran angoixa les notícies que aquests dies arriben del Tibet. Amb la violència no es resolen els problemes, només s'agreugen.
El primer ministre britànic Gordon Brown confia trobar-se amb el líder tibetà al maig durant la visita que farà al Regne Unit i revela que el seu homòleg xinès estaria disposat a reunir-s'hi sota certes condicions. Els mitjans oficials xinesos diuen que 105 persones ja s'han entregat per la suposada relació amb els disturbis i la premsa estrangera ha denunciat la censura. El Partit Comunista Xinès, mentrestant, assegura que duen a terme una lluita a vida o mort amb l'entorn del líder tibetà.
Un quart de tres, el primer tram d'informatiu ens ha deixat Montse Quadreny als següents titulars destacats.
Els països europeus podran perseguir els infractors de trànsit en tot el territori de la Unió. D'aquesta manera, una infracció que un estranger cometi en qualsevol dels països i que fins ara era molt difícil de perseguir, es podrà reclamar i cobrar al país d'origen del conductor, segons una proposta de la Comissió Europea.
La penetració de les tecnologies de banda ampla a Espanya millora, però encara continua per sota de la mitjana europea i lluny de les aspiracions de Brussel·les, així ho diu l'informe anual de les telecomunicacions de la Comissió, segons el qual la lentitud de la penetració de l'ADSL o el cable es deu, sobretot, al domini dels antics monopolis com ara Telefònica.
La dona ferida greu en l'explosió de dilluns a Valls va morir ahir al vespre a l'Hospital Joan 23 de Tarragona, on estava ingressada, segons s'ha sabut avui. També hem sabut que els veïns de l'edifici sinistrat del barri barceloní de la Verneda es preparen per passar mesos fora de casa davant l'afectació de l'immoble. El que es tranquil·litza és que la vigilància policial per evitar robatoris serà constant. La policia continua investigant els dos casos.
I ara el trànsit. A 24 hores de la gran operació sortida de Setmana Santa, connexió amb el nostre equip viari, Cèlia Quintana.
Bé, doncs avui en general còmode la circulació, però ara destacarem tres punts més complicats. El carril dret tallat a la P7 Santa Perpètua de Mogoda, sentit cap al nord per un vehicle variat. A la P2 alguna aturada a Montblanc, sentit cap a Lleida, i lentitud a la 2 a Castellolí, sentit cap a Barcelona, perquè hi ha dos carrils tallats per obres en aquesta zona.
Gràcies, Cèlia. I ara un titular del temps, Montse.
La tarda es mostrarà insegura, amb nuvolades que poden deixar ruixats de caràcter irregular i sempre intermitents. En general seran febles, però localment no se'n descarta algun de moderat. La cota de neu anirà baixant cap als 1.000 metres, les temperatures més baixes que ahir.
Jornada històrica entre la
Vaterana. Si descobrissin una iglesia de Santa Eulàlia...
Dia Aranès i Catalunya Informació celebren el seu aniversari amb una exposició per descobrir la seva història i els secrets del seu funcionament. Metdia Aranès, 20 anys, i Catalunya Informació, 15 anys. A la Biblioteca Generau de Viella, al Palau de Gel.
No saps què regalar el dia del pare? Regala la targeta Regala FNAC i l'encertaràs. Tu en decideixes l'import. És vàlida a qualsevol botiga FNAC i FNAC Pones i es pot consumir al llarg de tot un any en diferents compres.
Només cal una trucada perquè la teva mare vingui sempre a ajudar-te. No entén d'horaris ni festius. No et falla mai.
Renault presenta el servei que podia haver inventat la teva mare. Assistència en carretera 24 hores, cada dia de l'any i gratis els 4 primers anys. Perquè només la teva mare i Renault Serveis s'ocupen de la teva seguretat. Obvi. Truca al 902-365-200.
Xarxa Renault de Catalunya.
Movistar et porta en concert Gerard Quintana. El 29 de març a les 10 hores, a l'Espacio Movistar. Campus de la Diagonal, portal del coneixement. Carrer Pasqual i Vila sense número. Si ets de Movistar, envia Quintana al 7212 i aconsegueix un descompte de 5 euros en la compra de l'entrada. Benvingut a l'Espacio Movistar, el teu espai vital.
Catalunya Informació. L'informatiu del migdia.
Obrim la segona part de l'informatiu quan passen 3 minuts, un quart de 3, anant a Madrid, l'exministre de Defensa socialista José Bono declararà el 3 d'abril a l'Audiència Nacional per l'accident del IAC-42. Recordareu l'avió que es va estavellar a Turquia el 2003 i que va causar la mort d'una seixantena de militars espanyols. Bono hi ha d'anar en qualitat de testimoni. Audiència. Albert Calatrava.
La declaració a l'Audiència Nacional serà el dia 3 d'abril a les 10 del matí. José Bono hi compareix, com deies, en qualitat de testimoni en el marc de la investigació que el jutge Fernando Grande Marlaska té oberta per esclarir possibles irregularitats a la contractació del IAC-42, l'avió militar que es va estavellar el maig del 2003 provocant la mort de 62 soldats espanyols. La citació de Bono arriba dies després que un altre extitular de defensa, el popular Federico Trillo, enviés a l'Audiència Nacional les respostes a un qüestionari sobre l'accident del llac. L'exministre del Partit Popular es va acollir al seu dret a declarar per escrit, mentre que José Bono s'ha estimat més fer-ho personalment.
Gràcies, Albert. Obrim plana política quedant-nos a la capital de l'Estat després de les eleccions generals espanyoles del 9 de març. Doncs ara s'obre el període de designació de nous càrrecs públics i institucionals. És el cas de la diputada del Partit dels Socialistes de Catalunya, Teresa Cunillera, que serà la vicepresidenta primera del Congrés dels Diputats, segons han confirmat aquesta emissora fonts socialistes. Així ho ha decidit la direcció del partit, que també dona per segur que la presidència de la Cambra Baixa l'ocuparà José Bono. Madrid, Siegfried Gras.
El Partit Socialista està convençut que tindrà el suport suficient perquè José Bono sigui president del Congrés. El que ja està decidit, tot i que encara falta que es voti, és que la vicepresidència primera l'ocupi Teresa Cunillera, que fins ara era secretària general adjunta del grup socialista, càrrec que a partir d'ara ocuparà amb tota probabilitat Dani Fernández. Les altres vicepresidències i secretaries depenen dels pactes. La segona, que en principi li toca al Partit Popular, podria quedar, depenent d'aquests pactes, en mans de Convergència i Unió. També hi haurà algun càrrec per a un representant del PNB. El que no està clar és la continuïtat de Diego López Garrido com a portaveu. Ell mateix assegura que no ha parlat amb Zapatero i, sense saber si continua, es mostra satisfet amb la feina feta fins ara i diu que en tot cas deixaria una bona herència. L'executiva del PSOE proposarà dilluns a la tarda la direcció del grup, que s'haurà de ratificar dimecres en el plenari del Congrés i del Senat.
I ara tornem a sortir a l'exterior, un cas que enfronta la premsa sensacionalista amb la família d'una criatura llargament desapareguda des de fa mesos. El cas Madeleine McCann. Se li ha girat en contra la premsa britànica. Quatre diaris del Regne Unit hauran de pagar 700.000 euros als pares de la nena perquè van publicar que Kate i Jerry McCann estaven implicats en la desaparició de la seva filla. La sentència ha provocat una crisi de credibilitat de la premsa escrita anglesa. Ara ens ho explica des de Londres la nostra corresponsal, Núria Coromines.
Es calcula que entre tots quatre diaris de caire sensacionalista es va escriure un centenar d'articles que l'advocat dels McCann ha descrit com d'extremadament difamatoris. En ells es deia que possiblement els pares de Madeleine estaven implicats en la desaparició de la seva filla. Avui, dos d'aquests diaris que hauran d'indemnitzar els McCann ja obren en portada amb un titular que diu «Kate i Jerry McCann, ens disculpem». A més, assegurar que la parella és completament innocent de la desaparició de Madeleine. Però amb aquesta disculpa no n'hi ha prou. Els quatre diaris implicats hauran de pagar uns 700.000 euros, diners que els McCann han avançat assassinaran a la fundació que es va crear per trobar la seva filla Madeleine desapareguda el 3 de maig de l'any passat. A tot això, ara es diu que el fet que diaris nacionals publiquin en la seva primera pàgina una disculpa per una informació equivocada és un fet sense precedents que, sens dubte, afectarà la credibilitat d'aquests rotatius.
Catalunya Informació.
Només cal una trucada perquè la teva mare vingui sempre a ajudar-te. No entén d'horaris ni festius. No et falla mai. Renault presenta el servei que podia haver inventat la teva mare. Assistència en carretera 24 hores cada dia de l'any i gratis els 4 primers anys. Perquè només la teva mare i Renault Serveis s'ocupen de la teva seguretat. Obvi. Truca al 902-365-200.
Xarxa Renault de Catalunya.
Catalunya Informació. L'informatiu del migdia.
Tornem a casa amb una nova innovació mèdica. L'Hospital de la Vall d'Hebron ha fet aquesta setmana per primer cop a Catalunya un trasplantament d'intestí amb èxit. Es tracta d'una tècnica que s'ha fet en una cinquantena de casos a tot l'estat, entre adults i nens, des de l'any 1999, Oriol Montner.
Doncs sí, el pacient que l'ha rebut és un home de 38 anys que en feia un i mig, que s'alimentava per catèters i que tenia molt mala qualitat de vida. El trasplantament li permetrà menjar de manera normal per primer cop d'aquí uns 10 dies. Es tracta d'una operació llarga, 11 hores hi van estar, però amb un índex de supervivència força elevat. Ramon Charco és el cap de l'equip de metges que ha fet el trasplantament.
Aproximadament el primer any la supervivència està per sobre el 75% i els 5 anys està per sobre, jo diria, que el 70%. Però són malalts que tenen molts problemes postoperatoris i l'estada en l'hospital pot ser llarga, vull dir, llarga vol dir més d'un mes.
L'hospital calcula que cada any farà una desena de trasplantaments, majoritàriament a nens, que són els que menys temps poden estar aguantant l'alimentació parenteral.
I ara una amenaça per la biodiversitat del litoral del país. La flota palangrera espanyola al Mediterrani mata anualment de forma accidental més de 2.000 tortugues babaues, es diuen així, una espècie en perill d'extinció. És la conclusió d'un estudi que ha fet l'obra social de la Caixa, Marina Romero.
Més d'un 10% de les 20.000 tortugues babaues que hi ha al Mediterrani moren perquè són capturades de forma accidental. Aquesta xifra, però, representa una disminució de l'índex de mortalitat respecte a estudis anteriors. El director de l'estudi, Lluís Cardona, explica quines solucions podrien contribuir a la conservació d'aquesta espècie.
canviar el tipus d'esquer, calar més fondària, calar a partir de 50 metres de fondària, segurament modificar el tipus d'am, tot i que això ho està estudiant en aquest moment l'Institut Espanyol d'Oceanografia, i calar de nit. Tot això redueix molt el volum de captures de tortuga i també fa que les tortugues es clamin la mà a la boca, que és on menys problemes els genera.
Segons dades del Ministeri, actualment hi ha 74 embarcacions d'aquest tipus registrades al Mediterrani.
Més notícies, més breus. British Airways eleva la seva participació a Iberia fins al 13,15%.
Fins ara, l'aerolínia britànica tenia un 10% de les accions. Aquest matí, British Airways ha anunciat la compra de gairebé 29 milions de títols d'Iberia, un preu mitjà de 2,34 euros. La companyia britànica diu que continuarà estudiant futures oportunitats per incrementar encara més la seva participació.
Espanya lidera la caiguda de la construcció a Europa.
Al mes de gener, l'activitat constructora al conjunt de l'Estat va caure un 8% respecte al gener de l'any 2007. Al darrere hi ha la Gran Bretanya amb una reducció del 2,9%. Les dades de l'Oficina Estadística de l'Eurostat també diuen que on més ha crescut la construcció és a Romania i Eslovàquia, amb un 34% i un 15% respectivament.
El Parlament del Pakistan, presidit per primera vegada per una dona.
Fahmida Mirza té 51 anys i és diputada del Partit Popular de Benazir Bhutto, l'exprimera ministra assassinada el 27 de desembre. Ha estat elegida per una àmplia majoria de la cambra. La seva formació i la del també excap de govern, Nawaz Sharif, vencedores de les eleccions del mes passat, han acordat la formació del nou govern pakistanès.
Hongria, Bulgària i Croàcia anuncien que reconeixeran el Kosovo.
Tot i les noves advertències de Belgrat, el govern hongarès acaba d'anunciar aquest reconeixement de la República Kosovar i s'espera que els búlgars i també els croates ho facin aviat. Són els primers veïns de Sèrbia que admeten l'existència de Kosovo, però asseguren que aquest cas és únic i que la prioritat és la seguretat del sud-est d'Europa.
Musical cinematogràfica per la primera notícia del bloc de cultura. La literatura de ciència-ficció ha perdut aquesta matinada un dels seus grans mestres, el britànic Sir Arthur Clarke, l'autor de 2001, Una odissea a l'espai. Clarke, de 90 anys, ha mort a casa seva a Colombo, la capital de Sri Lanka. Deixa un llegat de més de 80 títols, Montse Pujol.
Sens dubte, l'obra que el va fer més popular va ser el conte El Centinela de 1956, que més endavant va servir de base per la pel·lícula que Stanley Kubrick va rodar el 68 amb el títol de 2001, Una odissea de l'espai. El ressò de la pel·lícula va ser tan potent que Clarke va reconvertir el relat en una novel·la. A més de ciència-ficció, Clarke va escriure més de 100 obres científiques i filosòfiques en què va intentar determinar el lloc de l'home en l'univers. El desembre passat, de fet, quan va celebrar el seu 90è aniversari, Clarke va lamentar davant dels seus amics no haver vist cap evidència de vida extraterrestre al llarg dels seus 90 anys d'existència.
Ara passem per València. La cremada totes les falles posarà fi aquesta mitjanit a una nova edició de la Festa Gran Valenciana. Ens n'anem a la capital del Túria, Ignasi Muñoz.
Les falles es gaudixen o es pateixen, però qualsevol que hagi estat a València els darrers 4 dies les ha hagut de viure a flor de pell i a l'olor de l'oli dels bunyols i la pólvora dels petards, l'excés cromàtic dels monuments i les llums dels carrers o el soroll dels coets pirotècnics i les bandes de música. La festa dona estes hores, just després de la darrera mascletà multitudinària, una petita treva a l'espera de l'espectacle final de les flames. Els fallers tornen als seus barris per a preparar la cerimònia del foc purificador que als vols de la mitjanit i en pocs minuts farà cendres el que una mica abans era un cadafal que presidia el carrer o la plaça. Una cerimònia que no viuran igual els fallers de la plaça del País Valencià de Picanya, que ahir es van alçar amb el monument cremat per uns desconeguts disposats a amargar-los la festa.
De luxe aquest vespre al Gran Teatre del Liceu. S'hi representa Tannhäuser de Richard Wagner en una nova coproducció entre el Liceu, l'Òpera Nacional de París i l'Òpera Nomori de Tòquio.
La producció que es podrà veure aquesta nit al Gran Teatre del Liceu a partir de les 8 és bàsicament la que es va poder veure a París, on per primer cop es va estrenar el 1861. A Barcelona, el Liceu va ser estrenada el 1887 i ara aquesta òpera en tres actes de Wagner es torna a representar al Liceu. La lluita entre els sentiments contradictoris de l'esperit i la carn es converteix en la defensa de l'artista en la versió del canadenc Robert Carson.
Ens tornem a posar molt més prosaics, alces i baixes a les borses europees l'endemà de la nova retallada de tipus als Estats Units, Pilar García.
Ara l'IBEX 35 del mercat espanyol puja lleugerament després d'un matí amb pèrdues. Aguanta per sobre dels 13.000 punts. Londres, Frankfurt i París reculen al voltant del 0,20%. Segons els analistes, els mercats financers continua la incertesa i si bé la retallada de tipus als Estats Units pot impulsar l'economia nord-americana, no resol el problema de fons, que és la desconfiança en el sistema financer arran de crisi de les hipoteques del risc. Avui mateix el banc hipotecari més gran del Regne Unit ha caigut prop d'un 8% a la borsa de Londres arran dels rumors de problemes de liquiditat. Al mercat de divises, l'euro baixa una mica, es canvia al voltant d'$1.57 i el petroli també baixa. El Brent es cotitza poc més de $103.
Dos quarts, titulars.
La Comissió Europea té previst crear un sistema i uns mecanismes que permetin perseguir els infractors a trànsit per tots els països membres de la Unió més enllà de les fronteres estatals. Actualment, les infraccions que cometen els conductors en països que no són el seu queden impunes.
Els veïns de l'edifici sinistrat del barri barceloní de la Verneda es preparen per passar mesos fora de casa davant l'afectació de l'immoble, amb la garantia que la vigilància policial per evitar robatoris serà constant. Mentrestant, avui s'ha sabut que la dona ferida greu en l'explosió de dilluns a Valls va morir ahir al vespre a l'Hospital Joan 23 de Tarragona, on estava ingressada.
I aquest matí hem conegut part del discurs que el president dels Estats Units farà avui amb motiu del 5è aniversari de la invasió de l'Iraq. En alguns dels extractes que s'han filtrat a la premsa es detecta un to més triomfalista que els últims que havia fet sobre l'Iraq. Bush assegura que la guerra ha tingut un alt cost, però que ha proporcionat una victòria estratègica contra el terrorisme.
Ara les notícies més pròximes. Des del territori, Lleida, Roser Pereira.
Els regants i les administracions de Lleida s'oposen a la captació d'aigua de la capçalera del riu Segre cap a Barcelona perquè la situació també és crítica al territori. Els regants i la Cambra de Comerç critiquen la manera com el govern gestiona aquesta qüestió i Unió de Pagesos considera inacceptable que no es dialogui amb el territori i reclama un pacte nacional de l'aigua.
Tarragona, Colla Ballester.
L'Associació Unificada de Guàrdies Civils assegura a aquesta emissora que la delinqüència ha augmentat un 500% els últims mesos a les comarques de la Conca de Barberà i l'Alt Camp. Els agents denuncien la situació d'impotència després d'un any d'esperar reforços i la meitat dels efectius encara segueixen de baixa per estrès.
Girona, Clara Jordan.
Desmantellada Lloret de Mar a la Selva, una xarxa que es dedicava a robar productes com tabac o licors en diversos establiments per revendre'ls després per altres vies. S'han detingut 7 persones que haurien atracat una desena de bars, restaurants i botigues d'arreu de la demarcació.
Tanquem a Barcelona, Quim Balaguer.
Torelló a Osona tindrà una segona estació de tren pensada també per connectar la Garrotxa amb Barcelona. L'estació tindrà un hotel, un gran aparcament i parada d'autobusos per tal de facilitar l'accés al ferrocarril als usuaris que es desplacin de la Garrotxa a Torelló per l'eix de Bracons.
Catalunya Ràdio. Catalunya Informació.
Som ja a l'informatiu en desconnexió per les comarques de la demarcació de Barcelona. La Generalitat està a punt d'encarregar el projecte constructiu d'una nova estació ferroviària a Torelló, a Osona. L'estació tindrà unes 300 places d'aparcament i parada d'autobusos per tal de facilitar l'accés al ferrocarril als usuaris que s'hi desplacin des de la comarca de la Garrotxa pel futur eix de Bracons. Ens ho explica des de Torelló la Fàtima Alemany.
Aprofitant la perspectiva de traspàs de Rodalies a la Generalitat, l'Ajuntament de Torelló està disposat a fer una cessió de 19.000 metres quadrats de sòl situat en un polígon industrial per fer-hi una estació ferroviària que ha d'enllaçar les comarques d'Osona i el Ripollès i especialment la Garrotxa amb la línia de tren Barcelona-Puigcerdà. La infraestructura comptarà amb 300 places d'aparcament de vehicles, autobusos i autocaravanes i acollirà també l'estació d'autobusos i un hotel. Miquel Franc, alcalde de Torelló, ha explicat que això passa per augmentar les freqüències de pas de trens.
Entenem que les freqüències, i de manera estem esperant resposta del gerent de Rodalies Renfe, les freqüències de Vic fins a Ripoll augmentaran i bastant. Creiem que tindrem una agradable sorpresa quan ens ho diguin, però és evident que la tendència, almenys això és el que ens diu la Secretaria de Mobilitat de la Garrotxa, comunicacions en Barcelona ha de ser més alta encara la freqüència, no?
L'estació s'ubicarà a tocar l'eix Vic-Olot i està valorada en 15 milions d'euros.
Més notícies pròximes. Una desena de trens de la línia de Rodalies de Vilafranca, la C4, han tingut retards aquest matí per una avaria en el sistema de senyalització a l'alçada de l'estació dels Monjos, a l'Alt Penedès. El problema ha començat a 8:45 del matí, però no ha començat a afectar els trens fins a les 10. Els tècnics de la DIF han solucionat l'avaria a 1:00 i abans de les 2 la circulació ja s'havia normalitzat completament. Ara us parlem del parc fotovoltaic de Mediona, a l'Alt Penedès, que arribarà a cobrir el 90% de la despesa elèctrica de l'enllumenat públic del poble amb un estalvi de 110.000 euros l'any. El de Mediona és el primer parc fotovoltaic de propietat municipal i començarà a funcionar aquí en Balaguer d'aquí a pocs dies.
Les plaques solars del Camp de Mediona disposen de la tecnologia per orientar-se perpendicularment al sol durant tot el dia i assolir la màxima productivitat. Així s'aprofita tota l'energia solar des de primera hora del matí fins a última hora de la tarda. L'alcalde, Servant Casas, diu que el camp els permetrà ser autosuficients.
La quantitat d'energia que produirà aquest camp, en principi que està garantida, és el 90% de la despesa d'enllumenat públic que fa Mediona. Què vol dir això? Que nosaltres, Mediona, serà un poble autosuficient en energia elèctrica, que és un dels objectius que ens vam plantejar des del principi que vam plantejar tot aquest tema de, sobretot, eficiència ecològica, aprofitament de recursos naturals, respecte al medi ambient.
El parc ha costat 1 milió d'euros, que segons els càlculs del consistori quedarà amortitzat en 7 anys.
Millorar la convivència entre els conductors i els vianants i ciclistes, ampliar les voreres i l'accés de les parades de l'autobús són, entre altres, els problemes de la ciutat de Barcelona que ha detectat un expert en mobilitat. Aquests problemes de la capital catalana i d'altres ciutats del món s'analitzaran al 9è Congrés Internacional del Caminar, que se celebra a Barcelona a l'octubre, Cesc Armengol.
Sí, altres problemes que ha observat Ole Thorsson, president de la Federació Internacional de Vianants, és que la ciutat de Barcelona cal millorar la sincronització dels semàfors per donar més prioritat als vianants, millorar també el confort de les parades del bus, analitzar el plantejament de les zones 30 i també fan falta, diuen, més camins escolars. Si tots aquests aspectes es retoquessin, milloraria la convivència entre els conductors i els vianants de la ciutat, diu Thorsson.
No hay toda la, como decía, convivencia muy amable que tenía que haber entre los diferentes usuarios de los medios, lo sabemos. Tenemos una cierta tendencia de pedir paso o exigir paso, podemos decirlo, antes de ceder paso.
La meitat dels gairebé 5.000 desplaçaments interns que es fan a la ciutat són a peu o amb bici. L'any passat, a la ciutat de Barcelona, hi van morir 14 vianants per atropellament.
Gràcies, Cesca. Canviem de tema. 2:45, el grup municipal Veïns Independents de Cabrils denuncia que el nou equip de govern encapçalat pel PSC està duent a terme una cacera de bruixes, diuen, contra diversos treballadors de l'Ajuntament d'aquesta població del Maresme. Aquest grup d'independents governava fins fa 2 setmanes Cabrils, juntament amb Convergència i Unió. Ens en anem. Crònica de la Beti Doñate.
El Vic denuncia que l'Ajuntament ha acomiadat 4 policies i una advocada contractats el desembre passat, és a dir, 3 mesos abans que el PSC i els seus socis els fessin fora del govern amb una moció de censura. Segons el Vic, tant els agents de la policia local com la lletrada són necessaris perquè hi ha hagut diverses baixes al cos policial i perquè l'advocat de l'Ajuntament està malalt des del juliol. El regidor del Vic, Alfred Serrano, assegura que el govern ha iniciat una cacera de bruixes contra alguns interins, ja que a l'Ajuntament treballen altres persones en situació irregular i no perdran la seva feina.
Lo que diem nosaltres és que això és una caça de bruixes. Uns sí i altres no. Nosaltres defensem que ningú té que anar al carrer. S'ha de reconduir el tema, que és el que volíem fer. O sigui, no té sentit aplicar aquesta norma amb aquests nois i amb aquesta lletrada i, en canvi, altres que hi ha, no.
El nou govern defensa que no ha fet fora els treballadors, sinó que se'ls ha acabat el contracte i afegeix que ja ha convocat un concurs públic per ocupar les seves places.
I ara una de cultura, 2 dones d'edats i mons diferents i 2 visions antagòniques de la interpretació i de la vida es confronten sobre un escenari pràcticament buit en l'obra Sabates de taló alt, la pròxima proposta del teatre tant tant en tant a Montse Pujol.
La veterana actriu Carme Sansa i la joveníssima mallorquina Aina Calpe interpreten dues actrius que es troben a motiu d'un càsting. Representen respectivament l'experiència i la passió per les coses concretes d'una banda i la innocència i l'idealisme de l'altra. Dues maneres de sentir el teatre i la vida en general, que malgrat tot s'acaben conciliants, segons explica el director d'aquest muntatge, Albert Mestres.
És una obra que sembla que hagi d'abocar el pessimisme, però al final les actrius acaben de trobar un consens a través del cor, per dir-ho d'una manera, a través de l'emoció i el sentiment.
L'últim minut pel temps, la previsió meteorològica. Francesc Mauri.
Parlem d'una tarda amb una mica d'inestabilitat que es manifesta a hores d'ara en forma d'algun ruixat dispers. Tot i que s'han obert clarianes en alguns sectors del Pirineu amb més estones de sol i es manté el sol en alguns indrets de la Costa Daurada Sud, això no vol dir, o això no ha de ser impediment, que els ruixats aquesta tarda de forma irregular i dispersa afectin qualsevol punt de Catalunya, que no vol dir que siguin generals, perquè no ho seran. Localment, alguna de les precipitacions podria ser moderada. La cota de neu anirà baixant cap als 1.000 metres i temperatures en descens. Demà, tranquil·litat, sol a gran part de Catalunya, potser algun interval nuvolós cap a la costa i prelitoral central, i divendres s'obre les portes a una nova situació. Arribaran més núvols amb el pas de les hores, el Pirineu hi pot nevar pel que fa a la cara nord, a la cara sud seria més feble i dispersa, cota de neu que puja transitòriament a 1.500 metres, i de cara a dissabte i diumenge, vents del nord i nord-oest, forts als dos extrems de Catalunya, nevades importants a la cara nord del Pirineu, més intermitents i no tan significatives a la cara sud, i fora del Pirineu algun ruixat intermitent amb estones també de sol. Atenció al termòmetre, en brusc descens, farà fred dissabte i especialment diumenge i dilluns.
Doncs fins aquí l'edició d'avui. Ricard Xifreu, Manel Gil, David Àngela, Elisenda Sort, Montse Quadreny, David Badia, qui us parla en nom dels serveis informatius, Martí Ferrero. Demà més, a partir de les dues.